l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Del Roger Escapa, bon dia i bona hora.
Com estàs?
Bé, demà és el cumple de la meva mare.
Doncs mira, jo també faig anys.
Demà?
Sí.
Ah, és veritat, sempre tenim la mateixa conversa, és
4,
veritat.
4 de juliol.
Que ets el 4 de juliol. Ah,
sí, sí. 33 demà.
La mare, la Carmen Miranda, 74.
Mira, veus?
La seva 74 vol dir que jo en 2 setmanes faig 53. Quan no m'anom... Tu saps que a partir de certa edat te n'oblides dels anys que tens?
A mi encara no m'ha passat, això.
No t'ha passat,
sí.
No?
Per molts anys a la teva mare, avançades...
La Miranda, 74 anys, estupenda, estupenda, estupenda. Bon. Sí, senyor.
Això és l'hora negra de la Maica Navarro. Abans començarem amb una notícia d'actualitat, perquè avui sí que hem explicat que parlarem d'incendis, ara que ja estem de ple en estiu, i alguns dels incendis, bona part, són intencionats. Però abans, avui explicàvem a l'informatiu a les 8 del matí que els Mossos han detingut un home a Sant Cugat del Vallès acusat de 8 abusos i agressions sexuals. Què ha passat, Maica?
Doncs ens cal felicitar amb entusiasme a la unitat de contra les agressions sexuals dels Mossos d'Esquadra, els UCAS, perquè han fet una feina absolutament admirable, retirant de la circulació aquest depredador sexual, presumpte depredador sexual, al que se li imputen, doncs, 3 agressions sexuals, 4 abusos sexuals i un episodi d'exhibicionisme. I jo crec que s'ha de felicitar perquè ha estat una investigació especialment complicada, complexa i complicada. Per què? Perquè els investigadors es van enfrontar davant un agressor, un presumpte agressor, sense antecedents policials, no tenia cap antecedent policial, perquè actuava molt cobert, molt tapat, i per tant, no... Clar, la mascareta ha dificultat molt tota la tasca d'identificació de sospitosos. Però en aquesta ocasió era especialment tapat, les víctimes, a més, saltava les víctimes pel darrere, era com elles gairebé... Poques van poder participar amb allò que es diu de col·laborar amb el sentit de descripció del sospitós, i a més buscava indrets lliures de càmeres de videovigilància. Per això dic, i a més un altre element jo crec que molt important, UCAS és una unitat, ja hem parlat aquí, que es va crear que fa un any ja deu tenir UCAS, i el que es dedica, s'ha especialitzat aquest grup dirigit per una sergent i que per sobre té també una inspectora, és tot a buscar, investigar totes aquestes agressions sexuals d'autor desconegut per la víctima o que tenen una seqüència de reincidència. Van tenir 2 casos, que els 3 primers casos que hi havia un patró de coincidència, van començar a sospitar. I aleshores què van fer? Perquè és un dels elements destacats d'aquesta unitat. Ells a diari reben tota la informació de tot Catalunya, de tots els incidents que tenen a veure amb delictes contra la integritat sexual. Això vol dir que van recuperar d'aquella mateixa zona, estem parlant de Sant Cugat del Vallès, incidents on la víctima havia trucat al 112 per advertir que havia patit un abús sexual, que algú desconegut l'havia assaltat enmig del carrer, sempre havia estat en la mateixa franja horària, a la primera hora del matí, i que havia fet tocaments. Després la víctima o marxava o preferia no denunciar, doncs bé, va haver-hi una feina de vincular les denúncies, els delictes, els incidents que sí que estaven denunciats, amb aquells incidents que no havien hagut denúncia, i va haver-hi una feina de parlar amb la víctima i fer-li entendre la importància de la seva denúncia. Com van arribar fins amb ell? O sigui, com de sobte amb un individu que tens agredint sexualment en una zona molt concreta, com li poses nom, cara i acabes detenint-lo? El detenen el 20 de juny, passa a disposició judicial i està a presó, acusat d'aquests delictes. Doncs va ser una feina molt, molt, molt laboriosa d'anar recopilant indicis i treballant a partir d'una dada que sí que coincidia en totes les víctimes. Eren incapaços de descriure la cara, ell no parlava, però hi havia un element que coincident. Moltes parlaven d'una armilla reflectant i de vegades ell no es posava l'armilla, però sí que portava una prenda reflectant un pantaló, peces reflectants, que al final es va saber que totes aquestes peces de roba reflectants formaven part del seu uniforme de feina. Ell treballava en una empresa de manteniment. Tu fixa't, Roger, en la seva zona de treball era tota el Baix Llobregat, però actuava a Sant Cugat. Intentava d'aquesta manera, doncs, buscar una zona d'actuació diferent d'allà on treballava i d'allà on es bellugava per intentar despistar els investigadors. I sobretot, doncs, aquesta seqüència, no?, com passa dels abusos sexuals fins a les agressions sexuals i la importància que ens demostra aquest cas, la importància de denunciar qualsevol delicte, uns tocaments, qualsevol incident que té a veure amb l'àmbit de la integritat sexual. Al final, el jutge va ordenar l'ingrés a presó i, a més, i ho explicaven les investigadores i els investigadors, amb un atestat on no hi havia la prova, aquesta prova que tens d'un reconeixement de la víctima, una càmera que t'identifica, però sí que van treballar de manera, doncs, allò, posicionaments de telèfons, principalment posicionament de telèfons. O sigui que aplaudir, és cert que és un delicte, que ja ens ho van advertir que pujaria amb la nova normalitat, entre cometes, perquè el confinament primer, la no activitat social havia fet baixar absolutament aquest tipus de delictes i ara, doncs, s'han tornat a disparar i, bueno, doncs, afortunadament, jo va ser un encert en el seu dia que un gran comissari, que és Rafa Comas, amb una altra gran comissària, que és la Marta Fernández, apostessin en un moment que no tothom ho veia molt clar per aquesta unitat contra les agressions sexuals, perquè detencions com aquesta demostren que era necessària a l'hora de com tractar les víctimes i com gestionar una feina tan complexa per retirar depredadors tan perillosos com aquests.
Un minut i mig per arribar a 11:15 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui a l'Hora Negra, que hem començat amb l'actualitat. Però, avui volem parlar d'incendis. D'incendis, bàsicament, perquè som a l'estiu, l'alerta sempre aquests mesos és alta, especialment a casa nostra, a Catalunya, i un incendi sempre té una causa, alguna cosa que el provoca. El que diferencia un incendi convencional dels d'una altra mena és la intencionalitat. I avui amb la Maica vull preguntar-li si es pot detenir algú per haver provocat intencionadament un incendi, que no és el mateix, que no és el mateix que un piròman, no?
Sí, a veure, a l'hora de fer la distinció, fins i tot la distinció legal, o sigui, quan parlem d'incendis, tots els incendis estan provocats per algun element. Tots estan provocats. Aquí, el fet delictiu, la investigació policial, el que ha de determinar és si hi ha intencionalitat, si hi ha una intencionalitat. I és veritat que a tota la franja de les intencionalitats tu tens, doncs, des de, i sense voler criminalitzar, però han estat sovint i són abundants i augmenten, doncs, tot aquests gent del camp que en un moment donat vol netejar bosc o vol cremar fa cremes entre cometes controlades i que se'n va de les mans, o aquella altra intencionalitat amb el foc del bosc, que és la figura diagnosticada del piròman, aquell que disfruta veient cremar i que després, és veritat que un cop amb les investigacions es detenen, que a més són absolutament reincidents i aquesta reincidència demostra que en moltes ocasions les penes no deuen ser prou dures perquè hi ha molta reincidència. Doncs que quan els detenen i aquests incendis, i en tenim aquí casos molt, molt colpidors a casa nostra, provoca víctimes mortals, doncs que no volien fer mal a les persones, sinó només l'espectacle de veure cremar el bosc o l'espectacle de veure el desplegament dels serveis d'extinció sufocant-lo. Però en qualsevol cas, és important parlar allò de la intencionalitat criminal que la diferencia.
Escolta'm, fixem-nos en un cas concret, també, per il·lustrar tot això que estem explicant. Juliol del 2019, després ens remuntarem més enrere, Els Mossos detenen un home de 71 anys, no podem dir el nom encara, acusat de provocar 4 incendis. Un veí de Sant Jordi Desvalls, al Gironès.
Sí, el van acusar de 4 incendis forestals a diferents municipis de l'Alt i el Baix Empordà. I, a més, és un, aquests 4 incendis, ja et dic, entre el 18 de juny i el 26 de juliol del 2019, van crevar poc menys d'una hectàrea, però tots tenien les mateixes característiques, començaven al marge d'una carretera, i a més va ser un mosso fora de servei que tornava a casa amb el seu vehicle particular, que molt a prop de la zona on havia començat l'incendi va descobrir un home gran que disfrutava, literalment disfrutava. Li va semblar sospitosa aquesta reacció davant el dramatisme de les flames, el fet de que estigués allà no col·laborant, sinó contemplant l'espectacle i gaudint, i el que va, a partir de la matrícula del seu vehicle, va identificar l'home i va descobrir que ja tenia antecedents per haver provocat intencionadament d'altres incendis forestals i va acabar detingut.
Aquest és el cotxe que alguns testimonis asseguren que van veure per la zona dels incendis la nit de divendres. Continua aparcat davant la casa de l'home de 63 anys, detingut ahir com a presumpte autor de 4 focs a la zona de Vilopriu, mentre s'intentava apagar el gran incendi de l'Ardenya.
Aquest és un fragment d'un TN del 2012 en què parlen precisament de la detenció d'aquest home acusat de provocar alguns incendis a Vilopriu, en aquest cas al Baix Empordà.
Clar, pensa, mira, aquest antecedent del 2012, també l'antecedent després del 2019, però amb testimonis, a més, que en tots dos incendis els situaven en aquell 2012, tota la investigació amb telefonia i punts de trobada, potser amb temes com aquest, sense víctimes mortals, era més complicat d'aconseguir, però tot i tenir aquests antecedents, no, i el mal que això va produir, les conseqüències que pugui haver tingut, en cap dels dos casos es va ser condemnat.
Escolta'm, com van atrapar el sospitós, Maica?
Les dues vegades va ser a partir de testimonis que el van veure. En el 2019, aquest mosso d'esquadra que el veu amb aquesta actitud sospitosa, que et deia que gaudia i mirant-la i a partir de la matrícula del seu vehicle, l'identifica i se n'adona que tenia aquests antecedents del 2012 i, per tant, aquesta va ser la detenció. I el 2012 va ser una cosa molt semblant. No va ser un mosso de fora de servei, sinó que va ser la investigació que van fer els agents rurals a partir de testimonis de gent que els situava en tots els incendis del 2012 molt a prop dels llocs on havia començat els focs.
Un cas ben diferent d'aquests últims anys que, sens dubte, va marcar també un abans i un després a Catalunya, va passar a la Terra Alta.
I prop de 2.000 persones s'han acomiadat aquest matí al poliesportiu del Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell de Ramon Espinet, el quart bomber mort dimarts a l'incendi d'Horta de Sant Joan. Companys de la víctima han traslladat el fèretre fins l'interior del recinte on s'ha oficiat la cerimònia.
És una de les conseqüències del gran incendi que hi va haver a Horta de Sant Joan 20 de juliol del 2009. Han passat ja 12 anys, eh? Jo me'n recordo moltíssim d'aquest incendi. Un incendi que finalment, ara deien 4, però van morir 5 bombers.
Sí, van morir 5 bombers. El cinquè va morir més tard a l'hospital. Eren 5 membres del grup d'acció forestal, els GRAF. Dels GRAF hem escrit moltíssim perquè estem parlant de l'elite del cos de bombers de la Generalitat, que a més tenen un prestigi internacional perquè són autèntics especialitzats. D'aquest incendi, d'aquesta gran desgràcia d'Horta de Sant Joan, fixa que han passat 12 anys i fa d'un parell d'anys el company Josep Maria Flores em va fer un gran reportatge, un gran documental per TV3, El Gran Silenci, on entrevistava el supervivent d'aquest grup de GRAF de Lleida que s'havia quedat que es va quedar atrapat. I una de les grans reflexions que feia era de quina manera l'incendi d'Horta de Sant Joan havia fet canviar la mentalitat de tots els bombers. I en el sentit d'assumir els riscos que implicava aquesta feina i arribar a la conclusió que segurament el canvi climàtic i les condicions medioambientals han fet fet que els avanços d'un foc forestal no siguin tan controlables com es pensava. I aquest, en aquest cas, és veritat que ells van quedar atrapats en una zona molt concreta, entre un cingle i un barranc, no tenien capacitat d'escapatòria, tot i que a pocs metres d'altres unitats de Graf Barcelona i d'altres destinacions de bombers sí que van poder marxar i van poder sortir il·lesos del foc, però al final és un incendi que va fer canviar absolutament tots els protocols d'acció al foc. I és un incendi que et demostra fins a quin punt hi ha coses que són una autèntica vergonya, un desastre. Han passat 12 anys i encara no s'ha celebrat judici.
Com pot ser això?
I ara han passat 12 anys, hi ha 5 persones que estan mortes, 5 bombers morts, i no hi ha judici, doncs, perquè han hagut infinitat... Això és una instrucció que va començar un jutge de Gandesa. Ha hagut infinitat de canvis de jutges d'instrucció. I, a més, parlem de judici perquè aquí hi ha dos sospitosos clars. En el seu moment, Mossos d'Esquadra, amb una investigació amb agents rurals, van detenir Antonio Paz i Lorenzo Forner. Ells dos havien intentat ser bombers, no s'havien sortit, i, bueno, aquesta investigació va poder determinar que no només havien fet un foc que segons ells se'ls havia anat de les mans de manera involuntària, sinó que 6 mesos després, quan són detinguts, troben els escorcolls de casa seva unes fotografies on se'ls veu com el foc avança i ells no fan res per evitar-ho. Va haver un moment en tota la fase d'instrucció que van haver-hi com declaracions contradictòries. Un d'ells va assegurar que es va treure la samarreta i va intentar sufocar el foc, l'altre ho va negar. En qualsevol cas, 12 anys després no hi ha hagut judici, i no hi ha hagut judici doncs perquè, a part d'aquest canvi de jutges que han lentit, és veritat que hem tingut una pandèmia pel mig que tot ho va aturar, però aquest judici, se'ls demana 16 anys per cadascun d'ells, aquest judici s'ha de celebrar amb jurat popular. I tant la Fiscalia com les defenses van demanar en el seu moment, i així ho va determinar el Tribunal Superior de Justícia de Tarragona, l'Audiència de Tarragona, que s'havien de transcriure una veintena de declaracions de testimonis. Estem parlant de declaracions de 15-16 hores. I aquesta transcripció, en el seu moment, l'Audiència de Tarragona va demanar a òrgans superiors un reforç en el jutjat per fer aquesta feina de transcripció, i, bueno, doncs encara estem aquí esperant les filtracions i les famílies intentant, doncs, allò que arribi d'una vegada aquest judici i que evidentment no tornarà a cap dels 5 bombers, però sí es farà justícia i sobretot intentar acabar amb aquesta sensació d'impunitat que tenen els focs forestals. Hi ha una associació que Pau Costa va ser un dels bombers morts en aquest incendi. Hi ha una fundació que ell ja estava encetant abans de morir en aquest incendi i que fa una feina absolutament exemplar en tot el que és cultura d'incendis forestals, on Catalunya és pràcticament no només un laboratori d'idees, sinó un laboratori d'excel·lència a l'hora de com afrontar aquests incendis.
Recordo que el cas d'Horta de Sant Joan va ser molt polèmic. Es va utilitzar també per atacar el tripartit, es van filtrar converses telefòniques dels bombers del Graf demanant ajuda. Crec que tenim un d'aquests documents.
Sí, un altre moment. Era Lleida.
Sí.
Un altre
moment.
Que puja ajuda. Era Lleida. Atrapament.
Aquests eren alguns dels bombers atrapats que finalment van perdre la vida i que va ser un dels documents també que es veia en aquest documental que ara explicava la Maica Navarro. En qualsevol cas, esperem que aquest estiu la cosa pel que fa als incendis a Catalunya estigui tranquil·la, tot i que mai se sap, i també tan important és el que passa a l'estiu com sobretot el que passa a l'hivern amb les feines de neteja de boscos i...
Bueno, i al final cal una... En aquest documental del Flores ho explicava molt bé el supervivent, el Josep Pallàs, cal una... comprar a proximitat vol dir fer prevenció d'incendis i s'ha d'intentar, que el bosc català té molt de combustible i s'ha d'intentar parcel·lar per ajudar els bombers quan hi ha aquests incendis per poder afrontar-los. Amb masses forestals infinites, les flames amb aquestes condicions climatològiques que el canvi climàtic ha variat d'aquesta manera, es fa humanament, a vegades és pràcticament impossible. I clar, qui està davant de les flames són ells. I Horta Sant Joan va posar el mirall sobre aquests bombers, demostrant-los que havien de cuidar-se ells per sobre de tot.
4 minuts per arribar a 11:45 del matí. Ho deixarem aquí. Maica Navarro, coneixes el Raül Balam? I Ruscalleda?
Ah, sí! Ah. Sí. Ara deia, cony, em sona. Sí, a més, ell és molt amic de la Cristina Jolón de La Vanguardia, també de la Margarita Puig, i un parell de vegades... I, a més, té restaurant estupendo allà a l'hotel, sí, al Mandarín.
Doncs l'hem anat a veure allà amb una entrevista...
Em pensava que em convidaves a sopar un dia d'aquests...
No, arribo tant. No arribo perquè...
Per què? Que estàs estalviant?
Estic estalviant, correcte. Ja. Sí. En qualsevol cas, de seguida, una entrevista amb Raül Balam, on parlem de gastronomia, de sexualitat i també d'addiccions, perquè el Raül Balam va tenir una època de la seva vida en què va tocar fons, però ho ha superat. Ja fa 8 anys d'aquell moment. De tot plegat en parlem de seguida, després de la publicitat. Gràcies, Maica.
Petó.
Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.